Notícies Migdia, amb Núria García.
Educatiu per projectes i més hores d'anglès. Així funcionarà el nou institut del barri de l'Eixample, segons es va donar a conèixer ahir en una trobada amb els veïns. El centre començarà amb barracons i amb dos grups de primer d'ESO, una oferta que s'anirà ampliant en els anys següents. En parla Gemma Puig, directora de l'Institut Sabadell Sud, com es dirà, de forma provisional.
La previsió és anar creixent, doncs el curs següent serem ja primer i segon i fins a arribar a completar doncs, les dues línies d'ESO i batxillerat, que seria cap a l'any 2024-25, encara no tenim lluny, però llavors és perquè vegeu la projecció de creixement del centre.
L'Institut rebrà els alumnes que ara estan escolaritzats a l'Amadeu Vives, l'Espronceda, la Romànica, el Joaquim Blume i el Sallarès i Pla. Durant el Notícies Migdia d'avui us explicarem tots els detalls del nou projecte educatiu, però també tot el que ha donat de si una entrevista al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes.
Titulars.
Recorre la decisió de la Junta Electoral de Zona que l'obliga a retirar els llaços grocs d'edificis municipals i la pancarta en suport als presos. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El govern municipal ha presentat al·legacions al requeriment que la Junta Electoral de Zona ha emès. L'ordre arriba després d'una petició dels grups de Ciutadans i del Partit Popular.
La primera edició dels Premis Òpera 21 reconeixen la trajectòria de Mirna Lacambra.
La presidenta dels Amics de l'Òpera rebrà el guardó aquest vespre a la gala de lliurament que es farà al Liceu de Barcelona.
Avui és el Dia Mundial de la Síndrome de Down.
Una jornada que pretén reivindicar la necessitat de continuar avançant en la igualtat de drets d'aquest col·lectiu. Dolors Pallàs és presidenta d'Andidown Sabadell.
És un tema que és clar, tenir una vida afectiva i sexual satisfactòria, com tothom. Són persones com és que, no? Bueno, són persones com qualsevol de nosaltres.
L'entitat ha organitzat un debat al voltant d'aquesta qüestió per aquesta tarda.
El Sabadell vol implicar un equip més a la zona baixa de la classificació.
En cas de victòria a Bunyol, el centre d'esports trencaria una ratxa de 3 mesos i mig sense puntuar fora de casa i se situaria a un sol punt de l'Atlético Levante. Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Ha començat la primavera. Això ha provocat que pugin les temperatures. Li preguntem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, continuem tenint aquest cel asserenat. Així hem començat el dia i així el mantenim i així el mantindrem, tot i que al llarg de la tarda encara arribaran alguns núvols als mitjans que puntualment a punts del litoral podrien deixar el cel mig ennuvolat, però sense precipitacions. També tenim a hores d'ara temperatures més altes que les d'ahir en aquesta hora, especialment cap a l'alta muntanya del Pirineu, on ja tenim entre 4 i 5 graus de temperatures més altes que les d'ahir en aquesta hora. Així que parlem ara mateix d'aquests valors de 10-12 graus a les Baix Pirinenques, temperatures de 16-17 graus cap al litoral. De fet, la més alta es troba a Malgrat de Mar amb aquests 18 graus. Continuarem, com dèiem, parlant d'aquestes properes hores de molta estabilitat, però sí que és cert que a mesura que avanci la tarda les temperatures tornaran a caure en picat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu amb servei alternatiu de bus i llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, David. Bona tarda. I pel que fa a les carreteres catalanes, hem de destacar que continuen els problemes a la C58 a l'altura de Cerdanyola i en direcció a Barcelona. A conseqüència d'un accident s'ha hagut de tallar el carril lateral de l'autopista del Vallès, com dèiem, en sentit de Barcelona. Això provoca retencions a la B30 per enllaçar amb aquesta via en sentit nord.
la notícia del dia.
9 detalls sobre el nou institut que tindrà Sabadell de cara al curs vinent. El centre, ubicat a la zona sud, treballarà per projectes i destinarà una hora més de la curricular a l'anglès. Els alumnes que estiguin escolaritzats a les escoles Amadeu Vives, la Romànica, el Joaquim Blume, l'Espronceda i també el Sallarès i Pla tindran prioritat per accedir a l'equipament que funcionarà durant els primers 4 anys en mòduls prefabricats.
Els alumnes que estudiïn a l'Institut Sabadell Sud faran 4 hores d'anglès a la setmana i, a més, un cop al trimestre faran alguna activitat o projecte també en aquesta llengua estrangera. Però la voluntat de l'equip educatiu és oferir una educació basada en la innovació, fugint de l'enfocament més tradicional. Un aspecte que es veu, per exemple, amb l'espai que es dedicarà a l'educació emocional. Ho ha explicat la directora del centre, Gemma Puig.
Aquests dos apartats, l'educació socioemocional i el tema de sensibilització per qüestions socials, qüestions ambientals, serà una mica transversal, és a dir, volem treballar doncs, des de totes les matèries, el dia a dia, però hi haurà dos espais concrets en els que es treballarà específicament això. Tindrem mitja hora a la setmana per treballar qüestions de relaxació, d'autoconeixement, d'autoregulació, que coneixin les seves pròpies emocions, les emocions dels altres, que s'autoregulin, que aprenguin a viure amb els altres. Això seria més aviat el treball d'educació socioemocional. I després hi ha una altra mitja hora a la setmana que farem assemblees per debatre qüestions que estiguin doncs, en el dia a dia, en l'actualitat.
El centre obrirà les portes al setembre amb dues línies de primer d'ESO, és a dir, 60 alumnes i 7 professors. El centre començarà el curs amb mòduls prefabricats que estaran equipats amb aire condicionat, calefacció, llums LED i wifi. Les instal·lacions educatives volen donar resposta a una mancança de places públiques a la zona sud de Sabadell i per això donen prioritat als alumnes que a dia d'avui ja estan escolaritzats en escoles d'aquesta àrea geogràfica. El director de Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes, ha explicat al programa Al Matí que aquest criteri és més important que no pas la proximitat.
Però en aquest sentit això es passa com qualsevol servei públic. Jo puc tenir el CAP al costat de casa, però això és una sort per part meva, però en definitiva la ubicació estricta mai es pot tenir en compte perquè mai tothom té un institut a prop del tocant, no? I per tant sempre les zones són molt més àmplies que les de proximitat estricta, no?
El Departament d'Educació espera que el centre entri en ple funcionament amb totes les línies d'ESO, batxillerat i formació professional a partir del 2024.
Però el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament ha explicat d'altres qüestions en la conversa d'avui al matí. Per exemple, Vinyes ha parlat de l'efecte que pot tenir la posada en marxa d'aquesta instal·lació pels altres dos instituts existents, les Termes i Ribot i Serra.
En primera instància, aquests centres notaran menys pressió d'alumnes i podran esponjar les seves instal·lacions, però Vinyes ha explicat que aquesta reducció d'estudiants també podrà caminar cap a l'objectiu del departament de crear centres referencials per la formació professionals, i un d'ells seria el Ribot i Serra.
El Ribot i Serra passi a ser un centre referencial. Això és una qüestió que ho sentirem, perquè aviat sortirà un decret. El departament pensa que el que ha de fer és centres que siguin referències d'algunes de les famílies professionals. En aquest sentit, no sempre vol dir que un centre exclusivament d'FP, però sí que vol dir que tindrien una família professional determinada, amb una visió comarcal o com a mínim supramunicipal.
Una fórmula que se seguirà en altres instituts sabadellencs com l'Institut Castellarnau, l'Agustí Serra o l'Escola Industrial.
El nou institut té un termini de construcció de 4 anys, un any menys que l'Institut Calllong.
De fet, aquest centre hauria d'estar disponible al curs 2022-2023, però està pendent que se signi l'acord de govern que ha de permetre que es liciti l'estudi del projecte constructiu. En qualsevol cas, Vinyes assegura que encara s'estan complint els terminis. Les famílies, però, demanen que se'ls expliqui com es gestionaran els 3 cursos que queden pendents, i el director de Serveis Territorials assegura que s'està parlant amb els centres.
I estem parlant amb l'institut per buscar sortides. Cert és que hi havia diverses possibilitats. Una és que tots aquests mòduls, que són molts, moltíssims, des del migdia fins al vespre estan buits. Per tant, aquí nosaltres tenim un tema de dir quina opció podem fer per poder realment passar aquesta fase provisional.
Una decisió, però, que no arribarà abans de les preinscripcions, que s'obren divendres que ve, sinó ja de cara al mes de maig.
El Sud guanya un institut, però la Creu Alta segueix sense tenir-ne cap.
Exacte, i el departament i l'Ajuntament no semblen tenir el cap de planificar-ne cap. Tot i això, Vinyes sí que ha reconegut que al barri hi ha un repte en matèria educativa que requerirà una reflexió que s'ha de fer l'abans possible.
De manera que és possible que s'hagi de fer alguna actuació de remodelació de l'escola Ribatallada o de la Creu Alta, la pròpia Sant Muntada. Vull dir que nosaltres aquí sabem, a l'Ajuntament, a la taula de planificació, que és un dels temes que hem d'abordar prioritàriament ja per tenir una previsió dels propers anys.
I per acabar, Karen, Vinyes també s'ha referit a una de les polèmiques dels darrers dies, la situació a l'escola La Trama.
Sí, com explicàvem ahir, La Trama només obrirà una línia de P3 aquest curs i això fa que els 29 germans que opten a entrar a l'escola no ho puguin fer sense superar la ràtio dels 25 alumnes. Vinyes ha explicat que vetllaran per trobar una solució al problema.
Jo només puc fer increments de ràtio si les persones fan la preinscripció. El que sí que vam dir és que nosaltres procurarem resoldre aquest tema dels germans, si tots són tots els germans, fins i tot, perquè és clar, tothom, ningú se li escapa que 29 alumnes de P3 és un... no és una qualitat educativa extraordinària posar en un grup, de manera que reforçaríem el professorat.
De fet, i pel que fa a la preinscripció, que arrenca el pròxim divendres 29 de març, Sabadell incrementarà un grup de P3 arribant als 60, tenint en compte que l'escola Sant Julià en guanya un, el Sallarès i Pla també, i La Trama en perd un. En el cas de secundària es guanyen 5 grups i la ciutat en tindrà 54.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Tanquem el bloc educatiu i ara entrem en l'àmbit polític perquè la Junta Electoral de Zona insta l'Ajuntament de Sabadell a retirar els llaços grocs dels edificis municipals i la pancarta en suport als polítics presos de la façana del consistori. Així consta en l'escrit que l'òrgan ha fet arribar a l'executiu local i que segueix la mateixa línia que la resolució de la Junta Electoral Central que ha obligat la Generalitat a treure els llaços i les estelades dels seus immobles. El requeriment de la Junta Electoral de Zona respon a les peticions que fa uns dies van traslladar als grups de Ciutadans i Partit Popular.
De moment, però, els llaços grocs i la pancarta es mantenen. El govern municipal ha optat per presentar un recurs a la Junta per evitar haver de retirar aquests símbols. D'aquesta manera, l'equip de govern està a l'espera ara de la resolució definitiva per part de la Junta Electoral de Zona per decidir si els treu o no. En el seu escrit, l'organisme electoral justifica la petició al·legant que cal mantenir la neutralitat política en període electoral si es té en compte la proximitat de les eleccions generals del 28 d'abril. No és la primera vegada que l'executiu de Matías Serracant es veu obligat a retirar llaços grocs i la pancarta en suport dels presos de la façana de l'Ajuntament. Amb motiu de les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, fruit de l'aplicació del 155, el govern local va optar per retirar tota aquesta simbologia durant la campanya electoral.
Doncs l'Ajuntament de Sant Cugat també ha comunicat avui que la Junta Electoral de Zona els obliga a despenjar la pancarta de suport als presos. En un comunicat, el consistori explica que la Junta dona un termini de 48 hores per retirar-la. L'Ajuntament ha avançat que presentarà al·legacions i que exhaurirà el termini fins a l'últim minut abans de treure-la. I si sou al·lèrgics, segur que ja ho esteu notant, però la primavera que avui estrenem serà dura pels grans nivells de pol·len que hi haurà a l'aire. Això ho afirma la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte, que confirma que si continua la progressió actual, el 2050 la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Actualment hi ha 1,5 milió d'al·lèrgics a Catalunya, és a dir, que el seu cos reconeix una cosa com a dolenta quan no ho hauria de fer. Una tendència a l'alça i que en anys com aquests, en què els nivells de pol·len estan pels núvols, poden fer debutar moltes persones com al·lèrgiques. La biòloga Jordina Belmonte recomana, en cas de patir alguns dels símptomes, com picor als ulls o sensació de refredat, visitar un metge.
Ben agafada temps, sabent a què ets al·lèrgic, i si et donen un bon tractament, evidentment millores, i si no, tu també, a més, afegit aquest bon tractament, i això és el que nosaltres podem aportar a les persones al·lèrgiques, el que tu pots fer com a al·lèrgic és procurar-te una millor qualitat de vida, allunyar-te tant com puguis d'aquella planta que t'està causant un pol·len que causa problemes, a l'època que t'ho podria causar.
Per comprovar els nivells i tipus de pol·len que hi ha en l'ambient, hi ha una sèrie d'aplicacions que poden servir per evitar que per evitar enfrontar-nos a aquells que ens provoquen al·lèrgies. Es tracta del Temps, Pol·lencat i Plantes, amb dues T's, on la gent pot participar informant d'on germinen les diverses plantes més problemàtiques. Com a possibles solucions, Belmonte també reclama millorar la planificació urbanística.
Que les polítiques municipals de jardineria, és a dir, que les persones tinguem cura que allà on estiguem no ens hi posem a prop plantes que ens puguin causar al·lèrgia. Durant molts anys s'han estat plantant plàtans d'ombra al carrer, la gent a vegades diu plataner. És un arbre meravellós, té totes les virtuts del món per ser un arbre urbà, però té un inconvenient grossíssim. Quan pol·linitza, que aquí amb nosaltres és entre març i abril, no, és un problema.
La contaminació també és un factor clau per la proliferació d'al·lèrgies relatives al pol·len. Fa que els que vivim a la ciutat siguem més sensibles als factors externs i que les plantes expulsin un pol·len més carregat de proteïnes, de manera que la reacció és més forta.
Però hi ha coses a fer per lluitar contra la contaminació, i és que l'època dels vehicles a motor d'ús privat estan arribant al seu final. Per abordar el canvi de paradigma que suposa l'aparició de la mobilitat sostenible amb els cotxes o els patinets elèctrics, l'Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Tallers de Sabadell i Comarca han organitzat la primera Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès.
La fira s'aguantarà sobre tres pilars. D'una banda, una zona expositiva de 3.600 metres quadrats on es donaran solucions tècniques als problemes de mobilitat. També hi haurà una zona d'activitats vivencials, com provar prototips o tallers de reparació de bicicletes. Finalment, són rellevants les jornades tècniques, amb més de 70 ponents, 200 professionals i 26 sessions de treball. El responsable d'aquesta jornada, John Robert Etherington, representant del Comitè Tècnic Científic, explicava els motius pels quals s'ha apostat per la mobilitat ecològica.
A països com Estats Units, per exemple, el sector transport ja és la primera font de gasos d'efecte invernacle. Estem davant, en alguns casos, d'una urgència sanitària per la contaminació acústica i atmosfèrica. Estem davant una situació on la congestió de la ciutat està col·lapsant les nostres ciutats. Tenim els accidents, 16.000 accidents amb ferits a Catalunya, a Barcelona, província de Barcelona l'any, i també els greus perjudicis econòmics que comporta aquest model.
Etherington també reconeix els dubtes que hi ha sobre com s'ha d'abordar el tema en el futur, però assegura que només pot passar per canviar cap a un model sostenible. Uns dubtes que el president del Gremi de Taller, Josep Manel López, considera que també existeixen entre la ciutadania, i és per això que el seu ens gremial vol impulsar la fira.
Almenys amb el tema del que és el tema del sector de l'automòbil, n'hi ha molts dubtes sobre el tema de les possibilitats que hi ha per fer una mobilitat sostenible, una mobilitat ecològica, no? I en acabat, doncs, entenc que aquesta fira és el model idóneo, perquè per això és per el que comentava el teu company, el tema de que pogués venir tota la ciutat perquè s'enterés d'una vegada de les possibilitats que tenim i el que podem fer.
Un dels debats que els últims mesos hi ha sobre la taula és l'ús del patinet elèctric. Els responsables de la fira el posen d'exemple dels temes que abordaran les jornades i avancen que hi haurà un reglament tipus a disposició dels municipis perquè en puguin regular el seu ús.
I també una altra fira, de la qual us parlem ara, la Fira Industrial, en aquest cas, que arriba a la seva tercera edició amb les demostracions per part d'una cinquantena d'expositors com a principal novetat. El certamen, orientat sobretot a públic professional, oferirà a Fira Sabadell més de 3.000 metres quadrats amb representació d'empreses nacionals i internacionals. L'objectiu dels organitzadors, Karen, és superar els 2.000 visitants entre els dies 28 i 29 de març.
La nova edició de la Fira Industrial vol anar més enllà dels certàmens convencionals. A part de presentar nous productes, també vol fomentar la interacció entre les companyies i els assistents. Així ho ha ressaltat Josep Muntada, propietari de subministraments industrials Muntada, organitzadors de la fira.
Hem buscat aquest punt també per canviar una mica el que és l'ambient de la fira en si, no? Totes les fires que jo visito, que veig que els expositors estan, però és que no interactuen amb el públic. Simplement reparteixen catàlegs, et deixen mirar les quatre eines representatives que porten el dia de la fira, però és que un proveïdor és molt més que això. És molt més que això, i clar, no hi ha aquesta interactuació. Nosaltres hem pensat en això per donar-li dinamisme a la fira, no? tant a nivell del públic, l'usuari, o el mateix proveïdor, no?
La Fira Industrial està orientada sobretot a petites i mitjanes empreses. No obstant això, els organitzadors també apunten que pot resultar interessant pels estudiants i per persones interessades en conèixer el funcionament del sector. El certamen, totalment gratuït, estarà obert el 28 i 29 de març de 10 del matí a 7 de la tarda.
10 minuts per arribar al punt de les dues, moment que aprofitem per repassar altres qüestions del dia. 4 contenidors cremats en les últimes hores.
Els incendis han tingut lloc a la plaça Vallès, al centre, on un recipient ha quedat totalment calcinat. A Can Urià, que han cremat 3 contenidors en pocs minuts de diferència, als carrers La Selva, on un recipient ha quedat parcialment afectat per les flames, i al carrer Lluçanès. En aquest últim cas, ha cremat una part d'un contenidor d'escombraries, mentre que un altre d'envasos ha resultat totalment calcinat. Les flames també han afectat el remolc d'un camió estacionat i la façana i el cablejat d'un habitatge.
Al voltant d'un 95% dels estudiants de la UAB són partidaris d'abolir la monarquia.
Així s'han pronunciat els participants en el referèndum no vinculant per decidir sobre monarquia o república. Paula Bueno, organitzadora de la consulta, explicava al Connectats la necessitat d'obrir aquest debat.
Clar, o sigui, el primer pas és la comunitat universitària i el segon pas és arribar una mica més lluny, que és arribar a les ciutats com a tal, a portar aquest tema a les institucions i dir, no, és que nosaltres volem decidir en quin país volem viure o en quins països volem viure.
En total han votat unes 4.500 persones en les 7 urnes que es van instal·lar a la plaça Cívica i la plaça del Coneixement.
Cal Balzac acull aquest vespre un debat sobre el judici del procés.
Organitzat per Òmnium Cultural, en el col·loqui intervindran el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, l'activista i exdiputat d'Iniciativa Esquerra Unida, David Companyon, l'advocada i sòcia del col·lectiu Ronda, Carme Ranz, i la germana de Jordi Cuixart, Esther Cuixart. El director del diari de Sabadell, el periodista Albert Soler, presentarà i moderarà el debat, que començarà a les 7 al Centre Cívic de la Creu Alta.
Mirna a la Cambra serà reconeguda amb un premi pel seu compromís amb la creació i la difusió operística. L'òpera rebrà un dels premis Òpera 21 per la seva feina al capdavant de l'entitat. El jurat del certamen, integrat per periodistes, professionals de l'òpera i musicòlegs, han reconegut la tasca de la Cambra i l'entitat sabadellenca durant més de 3 dècades, una trajectòria que ha servit per crear i consolidar el circuit òpera de Catalunya i durant la qual s'han produït llibrets de primer nivell al Teatre La Faràndula de Sabadell. A més de Mirna a la Cambra, el jurat també ha premiat Guillermo García Calvo per la direcció de Siegfried a l'Òpera d'Oviedo, el director Calixto Vieito per Die Soldaten en el Teatro Real i la soprano Mariela de Via per la interpretació de Lucrezia Borgia. El premi honorífic el recollirà el tenor català Josep Carreras. L'entrega del guardó es farà aquest vespre a partir de les 8 al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Hola, som l'equip de Waterpolo del Club Natació Sabadell.
Esport, salut i solidaritat. Aquests són els valors que sempre ha promogut la cursa del Cort Inglés.
Participa a la gran festa de l'atletisme popular.
Corre a favor de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
El diumenge 7 d'abril la tornem a córrer, no?
Inscripcions gratuïtes al Cort Inglés i a cursaalcortingles.cat.
Què, arlequinats? Aquesta setmana no cal recordar l'últim partit, oi? Millor ens ambientem una mica ja de cara a aquest diumenge.
Sabadell en joc.
El filial Granota posa a prova la mala ratxa fora de casa. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia, des de Bunyol, Atlético Levante, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit,
i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
La vallesana Elisenda Alemany serà la número 2 a les llistes d'Esquerra per Barcelona, segons avança el Nació Digital.
La castellarenca representarà Nova, el partit que ha impulsat després de deixar els comuns. Així, Alemany s'enfrontarà a l'alcaldessa de Barcelona a les eleccions municipals, després d'haver estat molt crítica a Ada Colau dins de la formació política. La llista de la candidatura serà ratificada el 30 de març.
I finalment, el govern català ha substituït la pancarta del balcó de la Generalitat.
Seguint les recomanacions del síndic de Greuges, Quim Torra ha cobert la pancarta de la plaça de Sant Jaume per un altre. En aquesta, el llaç groc ha estat substituït per un de color blanc amb una franja vermella a sobre. De totes maneres, es manté l'escrit Llibertat presos polítics i exiliats en català i anglès. També han penjat una altra pancarta que demana llibertat d'expressió.
Solucions més imaginatives a l'Ajuntament del Port de la Selva, a l'Alt Empordà, que ha canviat la pancarta de suport als presos per una altra on es veu un llaç blau amb el lema Llibertat peixos pacífics i la frase Peix al forn. Més coses. La 20a jornada del judici del procés torna a estar protagonitzada pels agents de la Guàrdia Civil que van investigar el 20 de setembre i l'1 d'octubre.
Un caporal ha explicat que la Generalitat buscava finançament a l'estranger per poder aguantar entre la DUI i la consolidació de la República. L'agent ha explicat que era una tasca repartida entre l'aleshores secretari d'Economia Pere Aragonès i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvador.
Si me permiten, se partió el trabajo en dos. El señor Pere Aragonès buscaba financiación internacional y la creación del Banco Central de Cataluña. Y el señor Salvador era más a nivel gestión interna de impuestos, una vez que pudiesen suplantar a la Agencia Tributaria Española, ¿cómo podrían financiarse?
Segons el caporal, el govern calculava que necessitaria 22.000 milions d'euros, la meitat dels quals els volien demanar a la Xina.
La contraportada.
Poder enamorar-se i compartir la vida amb algú altre com qualsevol altra persona. Aquesta premissa, en aparència tan senzilla, és la reivindicació dels joves amb síndrome de Down d'Andy. La presidenta de l'entitat, Dolors Pallàs, ha explicat a aquesta emissora per què és tan important llançar aquest missatge coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta síndrome.
És un tema que ahir estaven dient, és que jo també tinc dret. Clar, no és que els preocupi, és que volen tenir, no? El seu procés vital és el de qualsevol altra persona. Ells aspiren a tenir amics, a tenir feina, a viure amb amics o a viure en parella, a tenir parella, tots, no? A ningú li agrada viure sol. Si trobes una persona amb la que compartir la vida, ells també tenen ganes de tenir aquesta persona per compartir la vida.
Aquesta qüestió es tractarà aquesta tarda en un debat a la Biblioteca Vapor Badia.
Els joves amb síndrome de Down posaran sobre la taula aquesta qüestió després de la projecció de fragments de la pel·lícula Jo també i de la presentació del vídeo de l'entitat Singulars com tothom. Però les persones amb aquesta síndrome s'enfronten a molts altres problemes per portar una vida al màxim de normalitzada possible. Un dels que destaca a Pallàs és el de viure sols.
Nosaltres recolzem el projecte de vida independent, llavors, clar, si no tens un pis amb unes condicions econòmiques que siguin accessibles, és impossible que una persona que té un sou, al millor com a molt alt de 500, 600 euros, doncs pugui, per molt que ho vulgui, pugui acabar visquent sol o en companyia d'algun amic. Llavors, bueno, facilitar aquest accés a habitatges en entorns que estiguin bé, doncs és complicat.
En aquest sentit, Pallàs lamenta la poca complicitat que es troben amb l'administració i amb els bancs.
Seria molt bé que intervinguessin altres agents, però clar, els altres agents qui té? En un particular li puc demanar que em faci un preu especial? Potser no? Si té un pis de lloguer, les caixes i els bancs, ja ho hem provat, però no és tan fàcil. Llavors et queda l'administració.
Tot i això, Pallàs assegura que s'han fet molts passos endavant en altres àmbits com el laboral.
Així arribem al punt gairebé de les dues. Abans d'acomiadar-nos, rebeu una salutació de la Rocío García, que és a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.